migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, encantat de parlar amb tots vosaltres. Aquest primer dia laborable de l'any 2025. Un dia d'aquests, el nostre col·laborador, el magnífic Alfred López, li preguntarem per què l'any comença el dia 1 de gener i no l'1 d'agost, per exemple, si el planeta dona una volta igual. No sé. Abans no començava l'1 de gener, eh? A l'època romana era el març. A finals de març, cap a la primavera, 20-21, començava l'any. Estic parlant de l'època romana, eh? La cosa ha canviat molt. Bé, dit això, què tal la vostra alimentació? Com va el tema? Mireu, hi ha un titular realment que crida l'atenció. Els aliments ultraprocessats poden ser tan addictius com el tabac. Això és uns quants estudis que s'han fet. No és una qüestió, no és un titular agafat així per ficar o posar el cos, la por al cos, sinó que és real, és una realitat que és així. Tampoc hem de ser tan extremistes. Tampoc hem de ser tan extremistes en aquest cas. Són bons els aliments ultraprocessats pel cos, per la salut? Bé, si et menges un de tant en tant, o no és una qüestió, si no és la base alimentària teva del dia a dia, per entendre'ns, pues no hi ha un problema que greu davant de tot això. Si la teva base alimentària es basa en això, llavors comencem a tenir un problema. Quins aliments són els ultraprocessats? Les gasoses, els refrescos aquests que tenen sucre, per exemple, aquests sucs de fruita endolçats també, les begudes energitzants, que energitzen, no sortia la paraula, energitzants, els postres làctics. Els postres làctics són ultraprocessats. Els pans industrials també. Els productes d'snack també ho són. Aquests menjars que estan llestos per consumir també. Per exemple, els productes que estan preformats com congelats, com podrien ser aquests bastonets de lluç o de cranc, presumpte cranc, doncs també serien ultraprocessats. Les carns processades, com les salxitxes, les salses llestes per menjar també, pizzas. Hi ha un munt, la llista és important. Per això és molt fàcil que tant tu com jo segur, vaja, de tant en tant hem menjat alguna cosa així. Ara, d'una cosa, alimentaries sempre de pizzas congelades? Llavors tens un problema. Aquí és on vull anar a parar, que llavors tens un autèntic problema. Ara, què podem fer davant de tot això? Doncs, educació. Tot es baixa en l'educació, bàsicament. De fet, han començat a fer estudis sobre els aliments ultraprocessats i s'ha arribat a aquesta conclusió, que són molt addictius. Però per què són tan addictius? Per què? Per què són tan addictius? Aquest és el què del per què són tan addictius. Podem posar, per exemple, per davant el temps. És veritat que vivim en una societat embogida donde todo es para ayer. Todo es para ayer. I a vegades no tenim temps per menjar com Déu mana. És així. I llavors recorrim a això. Si ho fas una vegada, doncs no passa res. Ara, si cada dia et toca això, tens un problema. Què més? Mireu, i és una cosa amb la que no entrarem a discutir, perquè segurament, si ho dieu vosaltres com si ho dic jo, és una qüestió que tenim raó. Tenim raó, eh? Menjar sa és car. És així. És una realitat. Menjar car és car. Si tu vas a buscar la famosa dieta mediterrània, que seria el que ens tocaria i que té tants elogis i prodigis, o menjar sa, sense ser processats, és car. Et surt molt car. Que sí, que és així. I ho entens? Pues no, perquè t'estan dient menja sa, però és que menjar sa significa que t'has de rascar la butxaca. A llarg termini et surt a compte per qüestions de salut? Sí, però és car. Directament. Mireu, si busquem percentatges, a Espanya, el 20,3% dels aliments que es consumeixen són ultraprocessats. És un estudi que va fer la Universitat de São Paulo en el seu moment i ens situa com el segon país mediterrani amb més consum després de Malta, que té un 27,6%. Res comparat amb els Estats Units. res comparat. Als Estats Units passem del 50%. Estem al 56% de consum. Ara, per què són tan dolents els aliments ultraprocessats? On està el problema? I sobretot, per què ens agrada tant agafar una bossa de patata chips, uns snacks? Estan boníssims. Estan boníssims, és així. I algunes pizzas estan brutals. Però per què ens enganxen tant i per què són tan dolents? En parlem amb l'Alba Coll, que és nutricionista de la Fundació Alícia, per transmetre totes aquestes preguntes. Alba, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, aquest titular de que poden ser tan addictius com el tabac als aliments ultraprocessats, no és un pèl exagerat o no?
Mira, fa uns anys es va començar a mencionar aquesta problemàtica, però semblava poc evident, no? I ara, doncs, a mesura que s'han anat estudiant, s'està veient que aquests productes ens creen una addicció i realment ja el 14% dels adults i el 12% dels nens s'ha vist que són addictes als ultraprocessats, que és el mateix percentatge en el cas dels adults que els addictes a l'alcohol, tal com deies tu, no? Vull dir que és un problema molt important.
Però sí que és important. Per què són tan dolents els ultraprocessats?
Mira, els ultraprocessats el problema que tenen és que són el còctel perfecte, diguéssim, d'ingredients que ens generen com una addicció, o sigui, no en tenim prou en menjar una vegada, val? Mm-hmm. Per què? Doncs aquests sucres, greixos, sal, són ingredients molt palatables, no? Que el nostre paladar, que el nostre cervell li agraden molt. Llavors, cada vegada que els consumim, generem dopamina, que és una hormona, és un neurotransmissor, una hormona que ens dona plaer, que ens dona com una recompensa, com una gratitud, podríem dir. Llavors, el que passa és això, no? De que el nostre cos ens en va demanant més i no en tenim prou.
Ostres, i no es pot fer el mateix amb un aliment sa? Perdó, però és un fastidio allò que t'agrada molt que no ho puguis consumir perquè és perjudicial a la llarga per la teva salut. I la pregunta podria ser, no es pot fer el mateix que tingui aquest sabor i genera aquesta dopamina sin que sigui tan perjudicial en una dieta?
Clar, el problema és que tenim molt conceptualitzat de que els ultraprocessats són molt, com dèiem, molt sabrosos, al final, per la sal que tenen.
Sí.
I també tenim aquest concepte de que menjar saludable és molt avorrit o és molt soso, no?, o com a tal, però perquè potser tampoc no cuinem bé els aliments, les verdures, no? Potser no les combinem bé, no els hi fiquem el sabor amb les espècies, condiments. Per això també sempre diem, des de Fundació Alícia, que la cuina és tan important per fer igual de sabrosos els plats saludables, no?, una mica.
Clar, o sigui, és una qüestió també de saber-ho cuinar, bàsicament és
exacte.
Això, saber-ho cuinar. Bé, abusar dels ultraprocessats, què ens pot produir?
Mira, tots aquest còctel d'ingredients que ara fa un moment et deia, no?, els sucres, greixos, sal, justament són tots aquells que amb un consum no abusiu, diguéssim, o no responsable, es relacionen amb més malaltia cardiovascular, és a dir, tensió arterial alta, no?, hipertensió, diabetis, obesitat i també amb alguns tipus de càncer. I ara s'està veient cada vegada més que també es relacionen el consum d'aquests ultraprocessats amb un major risc de tenir depressió. O sigui, no? Aquests trastorns més emocionals, més psicològics, que sembla que ens venen molt lluny de tenir aquest impacte, no?, amb el que mengem, doncs també s'està veient que hi ha una relació. Per tant, i tot just s'està començant a estudiar això, per tant, no sé d'aquí uns anys ja què es veurà també, no?
Tu creus que la població és prou conscient de tot això? Bàsicament, la idea de l'ultraprocessat, crec que el que més o el que menys sap que no és una qüestió el més saludable que vols menjar, no? Però tu creus que som conscients d'aquesta capacitat addictiva que tenen?
Jo penso que no, perquè quan diem ultraprocessat, tothom és com jo no em menjo, no? Però si comencem a mirar el rebost que tenen, aquests aliments que mengen diàriament, veiem que, ostres, doncs, un gran percentatge són ultraprocessats, no? En un estudi, per exemple, que es va fer fa no massa, es va veure que als Estats Units, evidentment és un altre context, però aquests ultraprocessats representen fins al 58% de la ingesta energètica diària. És a dir, de tota aquella energia que consumim d'aliments, verdures, hortalisses, fruita, galetes, el que sigui, no? Tot el que mengem, quasi el 60% eren ultraprocessats. I Espanya està per sobre del 20%. No? Per tant, en mengem molt, però no en som conscients d'això. Uh-huh. Perquè tampoc no sabem interpretar qui és un ultraprocessat. Llavors, jo aquí sempre dic, hem de mirar les etiquetes. Primer de tot, com menys productes etiquetats comprem, millor, perquè no seran ultraprocessats. Aquests sempre van etiquetats, clar, i empaquetats. Com més producte fresc, millor.
Saps, no?, una cosa, Alba? És que em dóna és una sensació que transmeto, i que segurament hi ha moltes persones que puguin estar escoltant que tinguin aquesta mateixa sensació. I és que menjar sa és car. És veritat, això?
Bueno, és que, clar, aquest sucre, aquesta sal, són aliments, són ingredients econòmics, no, relativament. Llavors, fa que molta gent compra aquests també perquè són econòmics, diguéssim, no? I al final, doncs mira, ja em compleixen un àpat, no? Que és el que diu molta gent. És còmode, si no tinc temps, m'ho escalfo un moment i ho tinc. Però, clar, les repercussions a llarg termini també que té tot això...
Clar.
També no són positives. I llavors també tenim un altre fet, i és que aquests... no ens sacien, no? Aquests fan que hem menjat, per exemple, doncs, aquesta pizza congelada, no? O hem menjat doncs, aquest plat precuinat que hem escalfat un moment al microones, però al cap de poca estona, moltes vegades tornem a tenir gana. En canvi, si tu et fas un àpat complet, no? Amb aquesta ració de vegetals, no? Amb aquesta amanida, amb aquest pollastre, amb una mica de llegums, no? amb el que sigui, diguéssim, això sí que ens sacia. Això farà que realment no és més car menjar fresc, no? Perquè amb tres àpats ben fets ja en tens prou i no anar menjant tot el dia.
Clar, és a dir, que necessitaries més per saciar-te, bàsicament, i aquí és on estaria aquesta diferència de preu, eh?
I també una altra cosa és que no podem ficar tots els processats o ultraprocessats dins el mateix sac. Tenim algunes opcions ràpides, que són pots de llegums en conserva, conserves de peix, de tonyina, de bonítol, de sardines, no? Tenim algunes, un sofregit, una samfaina, tenim ingredients que podem tenir el rebost processat i està bé. Ara, no és el mateix que una salsa precuinada, que aquesta lasanya que ja et ve cuinada, que vas d'escalfar. Vull dir, no és tot el mateix.
Possiblement, Alba, ens cal educació, no? Potser?
Sí. Ens cal saber gestionar més la nostra alimentació i el moment de la compra, que és molt important, perquè al final és quan... comprem tots aquests productes, no? Saber interpretar etiquetes. Etiquetes llargues, per exemple, de molts ingredients que molts d'ells no sabem ni què són, fora. Perquè tot, això és un ultraprocessat amb tota regla.
No compraria res. Quan comença amb el colorante E no sé quants i el no sé què, no sé quantos, ostres, aquí ja tenim un problema.
Exacte. Si un dia vols comprar la truita perquè, mira, no tens temps, no pots fer-te la truita, doncs una truita que tingui ous, oli d'oliva, patata i sal. Això seria el mateix que et faries tu quan et fessis una truita. Això seria un bon processat, diguéssim, no?
D'acord.
Quan veiem una truita que comença a tenir midons, que comença a tenir oli de girassol, no? 10.000 es. Clar, aquí ja comença a fallar una mica.
Doncs Alba Coll, nutricionista de la Fundació Alícia. Escolta'm, Alba, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Doncs preneu nota de tot això, que no està... A veure, insisteixo, no cal demonitzar-ho tot, eh? Insisteixo que de tot això que estem parlant és en cas de que tinguem com a base, aquesta alimentació. De tant en tant, bé, com pràcticament tota la vida, no passa, no és una cosa greu, ni passa res, eh? Bé, ara que no seria el més saludable, també és una qüestió bastant clara, no? Va, que de seguida en parlarem parlarem amb l'Enriqueta, després actualitzarem la informació de serveis, la meteo, el trànsit, una meteo que ve de cara al dia de Reis és quan hi ha algun moviment, però que més o més és calcada ahir i abans d'ahir, i també parlarem del problema de la celiaquia i del tortell de Reis. En parlarem de tot això aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, no sé si penses en fer reformes a la teva llar, perquè per fer la teva llar més eficients, això té moltes avantatges. Primer, estalvies diners perquè tens menys despesa, menys energia i les teves factures es redueixen. Segon, guanyes confort controlant millor la temperatura en l'estiu i a l'hivern, també. I tercer, redueixes les teves emissions, consumeixes menys recursos i llavors cuides el planeta, que també és un què, no? Com veus, hi ha moltes raons per fer la teva llar més eficient. I a Leroy Merlin t'ofereixen totes aquestes solucions que necessites per aconseguir-ho. Per exemple, atomitzador. És també ser un atomitzador d'aixeta, eh? Que permetrà estalviar aigua, productes aïllants, perquè no entri ni el fred ni la calor per les teves finestres. Tots els que ajuden a controlar la temperatura del teu llar, estufes de pèl·lets que escalfen de forma neta, econòmica i responsable, o l'aerotèrmia per climatitzar la teva llar amb menys despeses i menys impacte en el medi ambient. Confia en els experts de Leroy Merlin. Comença a estalviar amb les millors solucions per la teva llar i pel planeta. Perquè, com bé diuen, a Leroy Merlin... quan més llars sostenibles tinguem, més sostenible serà la llar de tots.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
El gimnasio, comer mejor, aprender inglés. Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso, con Berti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en berti.es y empieza el año ahorrando tiempo y dinero.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En el Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en el Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
La clave para que estas fiestas no cojas ni un gramo y sigas adelgazando es tomar el plan 1, 2, 3. Capta grasas y demás, y además vas a estar listo para liberarte de los excesos de grasa y peso, comiendo y adelgazando. Y Enriqueta, que es dietista del plan 1, 2, 3 de Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, ¿cómo estás? ¡Bienvenida!
Muchísimas gracias, Cruz. Muy bien. Pues sí, efectivamente, el plan 1, 2, 3 está diseñado para hacerlo antes y después de Navidad, para reducir la absorción de grasas durante las fiestas y hacer un detox y renovar después de fiestas. Va a ser tu mejor aliado para que no cojas ni un gramo, porque reduce la absorción calórica de comidas altas en grasas y mantenemos la balanza a raya, comiendo, disfrutando de estas fiestas y después pues realizamos una buena limpieza y renovar intestinal.
No, y además es que seguimos comiendo y es muy sencillo de hacer. Vamos a tomar las cápsulas antes de las comidas con un vaso de agua y nos saciamos. La grasa de la barriga se elimina, nos deshinchamos, eliminamos volumen porque las cápsulas atrapan las grasas en el sistema digestivo, evitando su absorción, y además las expulsan y activa el metabolismo, Enriqueta.
Sí, efectivamente, Cruz, y además activa el metabolismo, quema grasa sin perder masa muscular, sin efecto rebote, no tienes que desplazarte a ningún centro, porque lo tienes por mensajería y sin gastos de envío. Así que infórmate sin compromiso, solo tienes que llamar a este teléfono, 650-51-52-53.
Efectivamente, oye, que no lo busques en la farmacia, que el plan 123 es exclusivo de Clinitec y solo puedes llamar a ese teléfono que te acaba de dar Enriqueta, 650-51-52-53, y evidentemente con registro sanitario. Es apto para todos, incluso celíacos, hipertensos, diabéticos, para todos. Enriqueta, 650-51-52-53 y el plan 1, 2, 3 nunca viene solo.
Hoy vamos a hacer una gran oferta de Navidad, vale. Llamándome ahora mismo al 650-51-52-53, hoy tienes 2 meses de tratamiento del plan 1, 2, 3. Y te vamos a regalar la infusión detox más el gel caliente que lleva rolón incorporado, más también nuestra caja de galletas de pura fibra y de cúrcuma y chía, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para estas fiestas, para darte el gusto de comer y no coger ni un solo gramo? Con tu plan 1, 2, 3 de captagrasas y el de limpieza, pues llamándome ahora mismo al 650-51-52-53.
Y no te preocupes por los excesos de estas fiestas, porque adelgazar con el plan 1, 2, 3, captagrasas es posible. 650-51-52-53 y, por supuesto, no olvides también reclamar tus 3 regalos. El detox, el gel de los y la caja de galletas de fibras. Los 3 gratis con tu plan 1, 2, 3. Es el plan Captagrasas, Enriqueta.
Es el plan Captagrasas, que para esta Navidad son 2 meses. El plan 1, 2, 3 Captagrasas más los sobres de piña y los sobres de naranja.
Efectivamente, es económico y tú te mereces. Te lo mereces, claro, y los regalos también. Pues ¿a qué esperas? Llama ya a ese teléfono al 650-51-52-53, que el plan Captagrasas bloquea los carbohidratos y potencia tu metabolismo. 650-51-52-53. Adiós kilos de forma natural. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets
molt grans, adeu.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
Arriba l'any nou i arriba una altra competició pel Barça. Arriba la Copa del Rei, que vivim amb els número 1 de la ràdio esportiva.
Hola, soy Marc Casado, escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de Juego, aquest dissabte, des de l'estadi municipal, Barbastro, Barça.
Manolo Oliveros,
Elena Condis,
Josep Maria Minguella,
amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Estem a punt d'arribar a dos quarts de dues del migdia d'aquest 2 de gener del 2025. De seguida actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit, titulars d'esports amb el Casol. A veure què passa amb tot això, perquè penso que demà és el darrer dia que hi ha per la inscripció. I en parlarem després de celiaquia. Celiaquia en temps nadalencs i amb Mortadel de Reis. Doncs possiblement igual hi ha un que per pensar-se, i ja posats parlarem d'una xerrada tradicional, el Tortell de Reis. S'esperen vendre més d'un milió de tortells a tot Catalunya. De seguida en parlem de tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any és tan bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
El temporal Dana ha provocat una catàstrofe sense precedents i milers de persones ho han perdut tot. Et necessitem per ajudar-les a reconstruir les seves vides. Fes el teu donatiu a Càritas.Barcelona o al Bizum 33-381 amb el concepte Dana. Càritas, allà on ens necessiten.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports COPE. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
COPE Catalunya y Andorra.
Horàries de 2:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust. I anem a fer 5 cèntims. Fem repàs de la informació de serveis i comencem per la meteo. I la veritat és que podríem estalviar-nos tot fins al dia 6, que és quan hi haurà o es preveu que hi hagi un moviment i un canvi de temps. Es preveu. Fins ara, aquesta tarda, el que esperem, en núvols a ponent, una boira persistent a Catalunya central, ben enganxada al terra, temperatures baixes, fred en general, fred en general. I a la resta, no farà un dia tan brillant com aquests dies passats, però sí que algun núvol cap al Pirineu i sol enterbolit a la resta del país. Però bé, més o menys tenim la qüestió tres quarts del mateix. Per demà divendres ens aixecarem amb un dia més, amb més núvols, més presència de núvols a tot Catalunya i a la característica boira enganxada, espessa, enganxada al terra, ponent cap a Terres de Lleida. I aquí la qüestió serà així, fred, fred espaterrant a la resta, les temperatures no pujaran i farà un fred pel que toca. Fred d'hivern, és el que esperem pel matí i per la tarda, que aquesta tendència a núvols augmentarà. Serà ja un avanç del que podem esperar de cara, sobretot, a la jornada del dia 6, que és quan hi haurà un canvi de temps, que s'ha de veure per on vindrà la cosa. Això sí, demà divendres per la tarda sí que esperem pluja de cara a la Vall d'Aran. És on esperem la qüestió. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, benvingut, bon any.
Bon any, moltes gràcies. A veure, repassem aquesta xarxa viària. Tenim algunes incidències, malauradament. Comencem parlant d'aquest accident que s'ha produït, de fet, ja fa estona, un camió que ha bolcat aquí a la C-17, a la zona de Parets del Vallès. Només hi ha un carril obert en sentit nord, és a dir, en sentit Granollers o en sentit Vic. I hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig en aquest punt, C-17, Parets del Vallès, sentit nord. Això afecta una mica l'autopista AP-7 en aquesta zona del Vallès. Hi ha uns 2-3 quilòmetres de molta lentitud entre Mollet, Parets del Vallès, sentit nord, sentit Girona, això el tronc central de l'autopista AP-7. Més incidències, un vehicle avariat a la C-58, al tram de Ripollet. Parlem d'un carril tallat en sentit nord, Sabadell-Terrassa, aturades també puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig en aquest punt de la C-58 a Ripollet, en aquest cas sentit nord, sentit Sabadell-Terrassa. I acabo parlant de la B-20, la Pota Nord. Ara hi ha aturades al darrer tram de quilòmetre, quilòmetre i mig entre el túnel de Santa Coloma i l'enllaç amb la ronda. Per tant, tot i que no és una jornada excessivament complicada, sí que tenim algunes incidències en aquesta xarxa viària catalana.
Gràcies, Roger, que tinguis una bona tarda.
Igualment, a reveure.
L'actualitat esportiva, amb mans i veus del José Luis Gil. Benvingut, José Luis, i bon any.
Des de l'any passat que no ens veiem, senyor Cruz.
No està tarda, manida, no està manida la cosa, eh? Nos vemos el año que viene. Home, pues ya vale ya, eh?
Miri, ja feia...
La brometa xusquera...
Més dies feia que no veia el Marc Paires.
El nostre realitzador d'avui, sí senyor. Estava amb unes merescudíssimes vacances, home.
Bueno, no el veig gaire amoïnat, eh? Pel tema Dani Olmo.
Sí, ho estic. Ah, estic, sí? Estic no amoïnat, però estic avergonyit. Estic avergonyit.
Aquesta és una altra punta.
Més que amoïnat, avergonyit, bàsicament. Sí, defraudat sí. I sobretot,
decebut.
Insisteixo,
sí.
Avergonyit. No, no, decebut no. Avergonyit. Fa vergonya.
Aquesta és la seva opinió i l'opinió de molts barcelonistes.
Home, qualsevol culer que vegi estat xusta ha de pensar que...
Qualsevol.
Va més allà, és vergonya. Bueno, això és una vergonya.
Bueno. Ja en parlaríem d'això. Per si queda algun despistat, explicarem que Dani Olmo ara mateix està desinscrit. No pot jugar amb el Futbol Club Barcelona després dels esdeveniments o no esdeveniments del dia 31 i que, per tant...
No només Víctor Roque, Pau Víctor.
Pau Víctor, sí, però el que preocupa sobretot és Dani Olmo per aquesta clàusula que podria executar.
Sí, sí.
D'aquí un minut, de dir, mira, he arribat a un acord amb el Bayern de Munic i adeu-siau. I adeu-siau i em pagues el contracte.
Correcte.
Que havia firmat, que això ja és...
I no és per estar avergonyit, això?
Jo li pregunto, miri, com que... qui està més avergonyit del tema, vostè o Joan Laporta?
No ho sé. Dóna la sensació que Joan Laporta no sé si s'avergonyés d'una qüestió així. El cas és que Joan Laporta exerceix més de polític que no pas de president del Barça. Mai acceptarà que això ha estat un... una xusta enorme.
Aviam, des de la perspectiva de Joan Laporta... No s'ha acabat el tema.
A veure, tant de bo sigui així.
Recordem que el Barça remet a demà dia 3 per una solució definitiva d'aquest tema. Expliquem-ho. El Barça intentarà fer veure que tenia els calés a la butxaca abans de la mitjanit del dia 1, però que per un tema de causa, de força major, etc, no els va poder atestiguar, no va poder... portar la documentació que demostrés que a dia 31 tenia aquests calés a la butxaca. I que, per tant, com que hi ha hagut un tema de força major pel camí, etc, aplicant aquest entrecomillat que hi ha als reglaments de la Federació Espanyola de Futbol, dir, mira...
Miri que jo em fico en bassals en aquest programa, entro en uns jardins que...
No, però, vostè, però això, vostè i això, no només vostè.
El meu és ridícul en comparació amb tot
això. Em penedeixo de no haver estudiat dret, i més concretament brutal, dret esportiu, això. Per ficar el
ganivet
en aquests sí, temes. Sí. Però vaja, l'estratègia del Barça va per aquí. Evidenciar que tenia els diners abans del 31, abans del dia 1, però que no els ha tingut el moneder... fins al dia 3.
Per una qüestió de força major.
I que per aquesta qüestió, si aquesta qüestió considerem que seria un cas de força major, jamalají, jamalajá, resultaria que Dani Olmo i Pau Víctor recuperarien la seva llicència. No rigui. Jo li explico les coses.
No, és veritat que això no ha acabat, com diu el president del Barça.
No, és que no ha acabat.
Però que és
el Barça no ho dona per acabat.
Però que fa vergonya, també.
Bueno, fins a quin punt arriba la vergonya? Perquè, clar, grups opositors, evidentment, han dit la seva. El primer que ho va fer va ser Víctor Font. que va fer un comunicat públic, demanem explicacions a la junta directiva perquè hem fet el ridícul. Bueno, però no va dir res ni de moció de censura ni de demanar divisions. Qui sí ha demanat la divisió de Joan Laporta i de la seva junta directiva és Som un Clam. Hi ha qui pensa, però, que tot això, en el fons, no deixa de ser el caldo de cultivo adequat per criticar i etzibar pals a la junta de Laporta en lloc de remar tots en la mateixa direcció. És el cas de Toni Freixa, excandidat a la presidència del Futbol Club Barcelona, que diu, ara no és hora de... hem d'anar tots en la mateixa direcció perquè, clar, una crítica, li fem el caldo als enemics del Barça, etcètera, etcètera, etcètera. Bueno, tot això per dir-li que Esports Cope, des de les 3 i 5 de la tarda amb el Joan Batllori, veus autoritzades en aquest tema.
Molt bé.
Mentretant, Dani Olmo...
Avui no m'ho perdo, això.
Què va fer Dani Olmo? Doncs entrenar amb la resta del grup.
Mira, què ha de fer?
Ja posats a fer, doncs mira, encara que no tingui fitxa...
No, suposo que la processó ha d'anar per dins, no?, de Dani Olmo. No se li veia gaire...
Amoïnat. No, home, el futur el té resolt.
Home, això sí, és veritat.
Jo crec que ara mateix el més prudent és que esperi el dia 3...
I a més, si marxa amb un altre equip, marxar ja sobre cobrant. Vull dir que és veritat que no estigui amoïnat, és una qüestió raonable.
En el fons és un win-win.
Sí, sí.
O em donen la fitxa i continuo jugant amb el Barça, o no em donen la fitxa i busquem una solució. I tindria el win-win dels calés a la butxaca. Jo no... Jo sé que això és molt Joe Rigoli i jo sigo, però... A aquesta hora em continua... No acabo de veure Dani Olmo fora del Barça. No el veig. No em digui com, perquè jo d'aquestes històries no d'allòs. Però insistim, que dissabte hi ha Copa de Barbastro, Lamin encara no està amb el grup, per tant, apunta a la Supercopa d'Espanya davant de l'Atlètic de Bilbao. Al Girona, el nom del dia, Paulo Gazzaniga. Resulta que és el rei de minuts disputats el 2024 a les 5 grans lligues europees.
Molt bé.
Ha disputat tots els minuts de la lliga, és l'únic de la plantilla de Montilivi que ho ha fet. I a l'Espanyol el nom del dia és Alejo Vélez. Alejo Vélez estava en permís del club, en principi es reincorporava avui a la disciplina de l'Espanyol, però informacions que venen des d'Anglaterra diuen que el Tottenham, que és el propietari dels drets de Vélez, el vol recuperar. Com que l'Espanyol ha jugat 4 estones i no ha fet gaire gol, doncs els Hotspurs el voldrien recuperar. En bàsquet, hi ha notícies. Reforç pel Girona, Pep Busquets, procedent de la penya. El Barça ha tallat a Raulinho Neto. Dues lesions consecutives han condemnat el que havia de ser el recanvi de Nico Laprovítola a la plantilla del Barça. Tenim Lliga ACB, avui Breogán, Baxi Manresa i Bilbao, Morabanc, Andorra.
Sí.
I com és tradicional i habitual,
pràcticament
norma d'obligado cumplimiento per aquestes dates, hores prèvies al començament del Dakar, analitzem la tradicional africana.
És curiós veure el Nando Jubany pilotant un d'aquests vehicles quan fa 2 dies el vaig tenir l'honor de veure'l a la cuina, allà a l'Hotel Majestic, allà cuinant, veus el Nando Jubany, després el veus conduint. Són d'aquests hobbies guais, eh?
Home, sí, hobbies. Sí, hobbies.
Sí,
a mi no em faria gràcia...
El Nando es guanya la vida amb la cuina.
Sí. No, i que això jo ho entenc, que entenc que Fernando Alonso hagi fet, com va fer en el seu moment, una incursió al Dakar.
I tant, home.
Entenc que el Carlos Sainz, pare, faci una incursió al Dakar. Nando Jubany, bueno...
I tu i jo, què tal? Vostè que el condu... Tu i jo al Dakar, ostres, poca broma, eh? Això ho passaria molt bé, eh?
Amb un cotxe de pedales.
Home, no, un d'aquests potents, sí, home.
Ja sap com acabaria la cosa.
Sí, igual no acabava.
Trata d'arrencar-lo, José Miguel, trata d'arrencar-lo.
Igual no acabem, tot això, eh?
Ja, ens donen, els del Dakar, suposo que els donen un GPS que quan l'activen per rescatar-los...
Van a buscar-los.
No fos cas que...
El tindríem permanentment activat, tu i jo.
Ostres, tu, mare de Déu.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis una molt bona tarda. Ja sabeu que totes aquestes titulars i xerrades que ens ha explicat el José Luis les ampliarem a Esports Copi quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda amb el Joan Batllori. Va, que de seguida parlarem del problema de la celiaquia en aquestes èpoques d'àpats importants. Com s'ho munten? De seguida en parlem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si pudieras pedir una sola cosa para 2025, ¿qué sería?
Salud para todos mis seres queridos y un tocadiscos nuevo.
Pediría que bajaran los precios de los pisos de Madrid para poder comprarme mi casita aquí.
Yo pediría calma, empatía, tolerancia, huir del ruido que lo inunda absolutamente todo y crispa tanto. Y bueno, puestos a pedir, lo más importante, pediría también mucha salud para todos.
Pilar García Muñiz te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Nuestra mejor selección de regalos de belleza con descuentos de hasta un 25%. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y recoge tu pedido en tan solo 2 horas.
We belong to something beautiful. Sephora.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La celiaquia és una malaltia autoimmune que fa mal al revestiment de l'intestí prim. Aquest dany, doncs, prové d'una reacció a la ingestió del gluten. Bé, ja sabeu que el gluten és una substància que es troba a la cibada, el centeno, en el trigo, també dicen algunos en la avena, en este caso, eh? I també, doncs, evidentment, en els ingredients elaborats amb aquests productes. Bé, què passa? Doncs que l'intestí prim no pot absorbir per complet tots els nutrients dels aliments. En parlem de tot això, de com es viu en una època d'àpats importants sense celíac. Amb els preus, també. Parlem abans de preus, imagineu, eh? Parlem amb la Irene Puig, que és portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Irene, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
S'ha de fer una reflexió de com us ho munteu al Nadal, però penso que és com tot l'any, no? Perquè el problema és tot l'any.
Sí, el problema és tot l'any, però sí que és veritat que l'època de Nadal pot ser una època potser una mica més complicada,
sí,
perquè és un moment en què s'acumulen molts més menjars, pues ja sigui d'empresa o amb la família, amb les amistats, i llavors és com, bé, si durant l'any n'hi ha uns quants, aquests dies estan tots concentrats, no? I llavors, clar, hi ha amistats o familiars que estan més o menys sensibilitzats amb la celiaquia i amb les necessitats que té una persona amb celiaquia, que al final és una malaltia autoimmune, no? I vull dir, ha de menjar de forma super estricta sense gluten. I llavors es troben això en casos molt diversos. Vull dir, nosaltres tenim socis fins i tot que han hagut de deixar d'anar a menjars familiars perquè no hi havia manera de que es poguessin entendre amb aquest tema. Llavors, vull dir, és un tema que al final és important.
Clar, no sé, estava pensant ara mateix ràpidament en una possible solució per assegurar-te i portar-te tu mateix el teu menjar. Però
sí.
No queda gaire bé, queda una mica, però bé, no hi ha cap altre remei, no?
Sí, nosaltres donem diverses recomanacions. Una és, si justament la persona amb celiaquia és la que pues, ho fan a casa d'en Bella, pues, pot fer-ho ja tot sense gluten i així s'oblida del tema del contacte encreuat amb gluten, tothom pot menjar de tot i ja està. Però si vas a casa d'un familiar, o bé amb aquest familiar, si veus que té suficient, que està suficient conscienciat i sensibilitzat i que li pots explicar com ha de cuinar, li expliques les pautes o fins i tot tu hi vas en persona i ho feu conjuntament. L'altra opció, si veus que això no és possible, doncs et portes tu el teu propi tàper, el teu propi menjar, i sempre el que recomanem també és que s'intenti fer un àpat similar al que menja la resta, per també no sentir-te com tan exclòs, no?
Tan exclòs, que, sí, ho entenc. Perquè, clar, fins a quin nivell de contaminació pot afectar? Quan parlo de contaminació parlo del contacte amb alguna superfície que hagi tingut amb gluten, coses així. Quin és el nivell?
Clar, de fet, el que seria la mesura d'un gra d'arròs, si s'ingereix, o sigui, l'arròs no té gluten, però bueno, perquè pensem en això, no? O una molla de pa, fiquem-nos una molla de pa,
sí,
ja afecta a les vellositats intestinals de la persona amb celiaquia.
Ostres, una quantitat tan petita?
Sí, ja hi ha un estudi que ja demostre que una quantitat tan petita ja afecta. Per això s'ha de ser tan estrictes, no? Llavors, clar...
Irene, és a dir, que no és una qüestió de ventall, no és una qüestió de graus, no?, d'intolerància al gluten. És a dir, que ja...
No.
Si aquesta quantitat ja t'afectaria.
Exacte. De fet, oh. O sigui, a totes les persones amb celiaquia les afecta a nivell intestinal i per igual.
Sí.
El que sí que hi ha són diferents símptomes. N'hi ha que potser no tindran símptomes i n'hi ha que tindran símptomes en ingerir gluten al moment molt, molt fort.
D'acord.
Però a nivell intestinal a tots els afecta per igual i s'atrofia l'intestí al menjar gluten.
Segurament, no sé si amb els familiars seria la part més fàcil de negociar això, però què passa amb els restaurants i els sopars d'empresa i de més?
Clar, si tens la sort de que vius en una zona més tipus Barcelona, que hi ha restaurants acreditats sense gluten, i la teva empresa està sensibilitzada, els dius, pues anem a aquest restaurant, que aquí puc menjar i tal, perfecte. Però què passa? Potser estàs en una zona que no hi ha restaurants acreditats o l'empresa ho fa a tal lloc i és el que hi ha. Llavors, doncs, una de dos, o truques i mires a veure si els protocols que estan seguint realment són segurs, et generen tranquil·litat o no. Ens ha passat, no?, de socis que ens han dit, ostres, és que vaig trucar al restaurant i llavors em van dir, tranquil, que no porte ou. I dius, ostres, ja anem malament, no? O sigui, no té res a veure l'ou amb el gluten. Això, clar, et genera ja una tranquil·litat que llavors és millor portar-te tot el teu propi menjar i ja està, i te quedes tranquil, perquè al final has de poder gaudir d'aquests dies, has de poder estar tranquil.
En aquell moment és més la festa amb els companys que en principi el menjar. No tampoc queda cap altre remei, però sí que és veritat que habitualment, quan hi ha aquest tipus d'empresa, quan hi ha gent, pregunten, no?, si hi ha alguna intolerància, alguna qüestió així. Fins a quin punt ens hem de refiar? Perquè si faig caçar aquesta dada que vosaltres heu acreditat, només el 4% dels restaurants que ofereixen aquestes opcions de gluten, ostres, me l'estic jugant, no?
Si no està acreditat realment, per molt que et diguin, per molt que tu els hi passis, no és suficient en passar... amb que et diguin, diguem, pues això, les al·lèrgies, intoleràncies o si tens celiaquia. No és suficient, perquè en el cas de la celiaquia no només és que el plat no tingui gluten, sinó evitar el contacte creuat amb gluten en tot moment. És a dir, en el moment en què preparen el plat, a les superfícies no hi pot haver farines, els estris han d'estar tot nets, en el moment en què ho cuinen han d'estar tot separat, s'han de seguir uns protocols molt estrictes. Llavors, de vegades el propi establiment no és conscient de fins a quin punt es necessita seguir aquestes pautes. Llavors, ha de ser la pròpia persona amb celiaquia la que truque a l'establiment i els pregunta quins protocols estan seguint per veure si realment en són conscients i ho estan tenint en compte o no, perquè passa el que dèiem, no? N'hi ha moltíssims. Amb la moda aquesta de menjar sense gluten, n'hi ha molts que es van sumar al carro i diuen, sí, te fiquen pa sense gluten, ostres, però si aquest pa te l'han torrat a la mateixa torradora amb gluten, tu ja no el pots menjar.
Clar, ja hi ha contaminació, ja aquesta contaminació creuada, eh? És veritat. Exacte. Que hi ha una moda, darrerament hi va haver un punt important de menjar sense gluten. I clar, és una qüestió que a mi em sorprèn, el tema, perquè lo normal, quan parlo del normal, fer una persona que no té cap tipus d'intolerància, cap tipus de res, menjar gluten d'una forma natural i normal, no? Perquè quins beneficis té no menjar gluten, si no ets celíac?
Exacte. No, és que realment no té cap benefici.
Això em refereixo, vull dir,
no té cap.
A no ser que siguis celíac, que no tens cap altre remei, ni clar, cap altra sortida, no acabo de veure això.
Si no és per un tema mèdic, és com aquestes, de vegades que es creen com, de sobte hi ha dietes que es fiquen de moda perquè es pensa que és més sa, que potser no... És que no hi ha absolutament cap evidència científica que menjar sense gluten sigui més sa.
Clar, jo amb això volia anar a parar si us afecta d'alguna manera. És a dir, una persona que realment necessita no menjar gluten perquè és celíaca i una persona que ho fa per moda. Us pot afectar, us afecta d'alguna manera en qüestió de restaurants i de més o no?
Una mica sí, a nivell de conscienciació, no? És a dir, clar, si a nivell social, per exemple, no? Pues s'ha de ser superestricte si tens celiaquia. Llavors, què passa? Les persones del teu entorn, si han vist una altra persona que de vegades menja gluten, de vegades no, això genera com una confusió, que llavors es pensen que la persona amb celiaquia també pot fer el mateix, que de vegades pot menjar gluten, i li diuen, bueno, però una mica no passa res, no n'hi ha per tant. I en el cas dels restauradors, també el mateix, no? Els restauradors que ho fan bé i que realment ho fan tot a part, s'ho treballen, tal, ostres, els ve una persona que els diu que ha de menjar sense gluten i després al postre els diu, no, mira, jo és igual, el postre me'l menjo amb gluten. Ostres, això els frustra molt, també. I llavors també, clar, sí, ens ho diuen, de veritat.
Perdona que digui, però em fa gràcia que m'imagino aquell restaurant esforçant-se per fer plats sense gluten i no, el postre, la tarta me la menjo normal, que em ve de gust.
Sí, de veritat, que és que és, clar, és clar, real, els gens ho diuen. Llavors, se'ls hi passen les ganes de fer-ho bé. Clar, diuen, saps què? No ho ofereixo i ja està, que és més senzill. Clar, això al final afecta pues, a les persones que tenen una malaltia autoimmune que realment no tenen més, això els hi afecta.
Doncs Irene Puig, portaveu del sindicat, de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i bon Nadal.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon Nadal.
Bon Nadal. Una abraçada molt forta i bon any, en tot cas. De seguida parlarem d'una qüestió molt relacionada amb això. Són els tortells de Reis. S'esperen vendre més d'un milió de tortells de Reis aquest any a Catalunya.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobes de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 123 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena, y el gel adelgazante de Rolones, para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Els pastissers catalans vendran, o la previsió és que es venguin, més d'un milió de tortells de Reis. El dolç de massapà segueix sent el preferit pels consumidors, els que comprarem, i els preus oscil·laran entre els 20 i els 50 euros. Això, per què anirà la cosa? 20 i 50 euros. En parlem de tot això amb el senyor Antoni Ballart, president del Gremi de Pastisseria de Barcelona. Antoni, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Superareu el milió a tot Catalunya?
Jo crec que sí, perquè pensem que aquest any, al caure a la festa de Reis és dilluns, el dia abans, que és el dia de la cabalgata, són diumenge, volem dir que la gran majoria de la gent farà festa i pot ser que alguns adelantin les compres. Això vol dir que pot ser que hi haurà gent que el diumenge comprarà el tortell, si és farcit de nata o de crema o de trufa, el pot guardar a la nevera perfectament. El de massapà millor que el comprin el mateix dia, per això treballem tot el vespre per servir-los acabadet de fer. Però això vol dir que pot ser que sí, que comprin molts el diumenge i el dilluns, que és el gran dia, ja el que nosaltres desitgem que arribi, perquè pensem que és el colofón dels pastís, la cirereta, perquè ja portem uns dies de tantes festes i tanta feina que és l'últim moment que diem, bueno, avui en això s'acaba i ens anirem uns dies a descansar.
I tornem a la normalitat, a una certa normalitat. Jo conforme comercialment, això de vendre la venda de tortells, sempre es venen tortells, però que caigui el dia de Reis en dilluns, o sigui, tindrem 3 dies de festa per davant, dissabte, diumenge i dilluns, és millor o pitjor per la venda? O és igual?
Jo sempre he dit el mateix. No hi ha ninguna diada més segura que la de Reis, perquè vulgui o no vulgués, pot ser que hi hagi gent que se'n vagi a la segona residència o de... Però els nens volen estar a casa, els avis també, i és a la diada que sempre acaben venint els teus clients a comprar-te el tortell i no t'ha fallat mai. Vull dir, no, és una diada segura, és una diada que caigui com caigui, la gent ve compren el teu torte i el seu pastisser de confiança i de tota la vida, ja et dic que és la diada més, més segura de totes.
Com són les figuretes aquest any? Perquè de ceràmica ja no es posen, no? Sí?
Sí, sí, jo busco sempre algun rei nou, diferent, però són de ceràmica, sí, de... sí, sí.
I la fava, evidentment, eh?
Sí, home, això sí, que no falti, perquè si no...
Home, si no, qui paga? Qui paga això? Qui paga la festa, si no hi ha fava, home? Escolta, com podem identificar un bon tortell de Reis? Primer, anant al pastisser de confiança, evidentment, ha de ser artesanal, tot això, però què porta el tortell? Com podem identificar un tortell de qualitat?
Mira, un tortell de qualitat, per mi, el més bàsic és que darrere hi hagi uns mestres pastissers que facin amb una bona matèria prima, amb temps, sense córrer i acabat de fer. El més imprescindible és que estigui quasi acabat de fer, perquè l'altre poden buscar a molts llocs, però són fets de fa molt temps, estan una mica eixuts. Nosaltres, en canvi, el mestre pastisser que està darrere sap com fer-lo, perquè aquell tortell, quan arribi, veguin, bueno, el tortell del seu pastisser, que estan sempre convençut que no li fallaran mai.
I la darrera pregunta que et faig, Antoni, és sobre la innovació. Es pot innovar? És a dir, un mestre pastisser que vol fer coses noves o vol provar, un tortell de Reis es pot innovar o no?
Sí, i tant. Ara podríem fer una crema amb pistatxo, o podríem fer una crema amb tematge, o podríem fer el que volguéssim i omplir-lo amb el que es desitja. Vas a que, clar, arriba un moment que ja tens tanta feina que...
Sí, sí, que no estamos para...
Dius, jo vaig ser dels últims que vaig passar-me el farcit de nata de crema de trufa, perquè els de sopar se'm venien horrors i dèiem, no, és que no podem, no donem. Efectivament, després ens vam tindre que pujar el carro i els fem de nata, de crema, i cada vegada estan no augmentant aquests, i el de massa pas està mantenint.
Clar, que està molt bé innovar, però per innovar cal temps. I si hi ha una sobresaturació de feina, igual no hi ha tant de temps per innovar. Doncs, senyor Antoni Ballart, president del Gremi de Pastissers de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada. Bona diada futura de Reis dilluns i gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar sempre en nosaltres.
Gràcies i bon any. Bé, penseu que estem parlant d'una tradició que es remunta, això diuen, a les festes romanes d'hivern, que després ja al segle III es va introduir la fava. Mireu de quan estem parlant, eh? Bé, estem a punt d'arribar a les dues. Recordeu que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Rebi la salutació de qui els he parlat amb gust, José Miguel Cruz. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda.